T'han comprat la teva aplicació favorita.
No, no és la meva, no és la meva aplicació favorita, vull dir, però admeto que ha estat durant molts anys una aplicació que m'ha canviat força la manera de treballar, si més no. O sigui, sí que admeto que m'ha fet més productiu i m'ha fet reconnectar-me una miqueta al món de l'email, que s'havia enmerdificat bastant. I aleshores, bueno, ha estat com dels primers, no el primer, però segurament dels primers softwares en versió SaaS, d'aquests del SaaS que es porta molt de moda, que és el tipus, comento, no? Els Clay, Linear, totes aquestes històries, que són com més, una miqueta més premium, pas, un software ben fet, és ràpid, és tot orientat a web i tal. I Superhuman van ser una miqueta pioners en aquest estil, no? En fer els tot en negre, saps, tot molt futurista i posant els onboardings aquests que te'l fa el CEO i que són molt personalitzats. Déu-n'hi-do. Sobretot fent coses que no escalen. Jo crec que aquí van trencar molt les regles de joc i van obrir camí per a tots els que venien després. I aleshores no sé si la definiria com una de les meves aplicacions preferides, però sí que és veritat que és de les primeres que instal·lo cada cop que faig un... O sigui, que formatejo l'ordinador, és com... Necessito Superhuman, saps? O sigui, no he tornat a fer servir Gmail fora de Superhuman des de... No sé quants anys porto menys, però déu-n'hi-do.
No hauria dit mai que posessis Clay en aquesta llista d'exclusius.
Ojo que hi ha dos Clays, ¿vale? El que s'ha quedat com el que està de moda ara és aquest que és un CRM, si no recordo malament.
Bueno, més que un CRM és com una agenda personal amb vitamines. Perquè et recordi qui són els teus amics.
És aquest.
Jo sempre que penso en el Clay penso, mira, per mi el producte Clay és com les meves últimes 20 converses de WhatsApp. Vale? Sempre penso, mira, això és el meu Clay, saps? Però
hi ha dos Clays. Vull dir, aquest, que és com el que primer va aparèixer i que és el que vaig fer servir jo, que al final me'l vaig acabar traient perquè no arribava a les expectatives de què feia. Però, clar, la idea és bona, però el de sempre. Cap personal, o sigui, CRM personal acaba fent el que verdaderament es necessita, que és tenir els contactes sincronitzats. Jo no entenc, tio. O sigui, què deu haver-hi darrere de que cap aplicació t'ofereixi la sincronització en doble sentit en una aplicació de contactes? És una barbaritat. Segurament hi ha alguna complexitat tècnica, deu haver uns costos de servidor, el que sigui, no? Però és que no ho ofereixen, no ho ofereix ningú, tio, i al final, bueno, t'acaba creant els contactes allà, però no es traspassen a Gmail i de què et serveix, saps? Vull dir, ja està. En fi, sí, hi ha aquest Clay, però hi ha un altre, que no sé ben bé què fa, que és com el que ara s'ha posat molt de moda, que em sembla que és... Deixa-m'ho pensar, tio. Deixa-m'ho pensar, perquè sé que és... No sé si també té a veure amb el tema de fer apps o webs, no sé què, però sé que ara està com molt de moda que inclús la gent suposa el títol de LinkedIn com que és una persona que sap de Clay, saps? Com Clay Expert, ¿vale? No et sabria dir què és. Sé que ho estàs buscant, no?
Ho estic buscant i pots creure't que no tenia ni idea del que era?
Què és?
El seu claim, o sigui, el claim de Clay és que és go to market with unique data. Guió llarg, com si l'hagués posat a intel·ligència artificial, and the ability to act on it. Ah, vale, això el que fa... Uf, és com que és un mega connector de dades agregades de mils de llocs i t'ho posa tot en un mateix lloc.
Ara me'n recordo, sí.
Wow, powerful. Àlex, no ho coneixia.
Bueno, mira tu, saps? Vull dir, perquè això està generant negoci. Si ets un expert d'això, tens negoci assegurat. Doncs això, que Superhuman va obrir camí per totes aquestes aplicacions i de fet, pensant en retrospectives d'aquelles coses de dir, hòstia, pagar 30 paus al mes per un client de correu des de fa molts anys, mires el cost que la pasta que els he donat és molta pasta, saps? Per un client de correu, que al final és una commodity, no? O sigui, sí que han acabat fent una marca. Han acabat fent un moviment, inclús, liderant, capitanejant el moviment aquest d'aquest tipus de software, que no sé quin nom té, però és un tipus de software una miqueta diferent, no? Més orientat a market i el que deia, una experiència d'usuari en el core de l'ús de la plataforma, el core del producte, i no sé. L'han venut a Grammarly, val? Aleshores és com la cosa que xoca una mica. Jo aquí tinc dubtes. No sé fins quan saps tu de l'adquisició.
Ah, sé poc. Quina pena que no sapigués que parlàvem d'això perquè m'ho hagués preparat una mica. Sé que m'ho has passat aquest matí, però no sabia que ho faríem el tòpic del dia. Però a mi em té sorprès. O sigui, mira, una de les primeres coses que vaig pensar ara farà 2 anys, quan vaig començar a utilitzar totes les eines generatives, tipus ChatGPT, el que sigui, va ser, ostres, on quedarà Grammarly amb tot plegat, no? Perquè al final, a veure, no feia el mateix, però era com el corrector avançat de la web, no? Però era també d'aquelles coses, és a dir, per això tenia com una dissonància amb Grammarly, que no t'has fixat que hi ha aquest tipus d'aplicacions que quan obres l'ordinador de la tieta o del tiet sempre tenen com unes extensions per defecte posades? Grammarly sempre estava allà. És a dir, no importava el perfil de persona, ja podia ser la veïna, ja podia ser el teu amic, ja podria ser, el CTO d'Anthropic, d'igual. O sigui, tots tenien el Grammarly allà en l'extensió, allà dalt a la dreta en el Chrome, i dius, hòstia, com collons ha acabat això aquí, no? I em semblava interessant com a eina que havia com travessat aquesta barrera del nerd i havia creuat l'abisme que li diem, o el barranc, o el càsam, que digui-li com vulguis.
L'escletxa.
Perdó?
L'escletxa.
Bueno, però l'escletxa és petita. Jo volia una cosa com més difícil de creuar, val? No sé com això havia acabat en l'ordinador de tanta gent, no? I pensava, ostres, com a negoci, home, jo diria que és més aviat regular, però clar, per l'altra banda penso, ostres, tens un go-to-market, nano, que t'utilitza tothom, per tant, em menjo les meves paraules. Llavors, no només me les menjo, sinó pel que veig, i el poc que sé, és que Grammarly fa poc va comprar Coda.
Sí, exacte.
No només el va comprar, sinó que el seu CEO, el de Coda, va passar a ser el CEO de Grammarly. Quan ho he llegit, el primer que m'ha vingut al cap ha estat Vendings Punts. No sé per què. O sigui, aquest concepte de...
Sí.
Sí, també t'ha vingut?
Exacte.
Ah, vale, vamos, vale, no he sigut l'únic.
Sí, explica'l abans de que foti cullerada jo.
Ah, bé, Vendings Punts, ben jugat, ben tirat, nano, ben tirat, ben tirat. Pues... pues... M'ha vingut al cap aquesta idea de private equity que compra un portfoli d'eines de productivitat brutal que tenen potencial per fer-se cross-selling entre elles i, sobretot, per tenir una capa comuna, digue-li de marketing, digue-li de CRM, digue-li de customer support, per optimitzar molt els costos al final. I no sé per què, quan he vist Grammarly compra tal, he pensat, mira, un altre Vendings Punts.
Jo també he pensat per això, perquè no m'encaixa. És a dir, jo sempre he pensat, dic, hòstia, quin és l'èxit strategy de Superhuman? No? O sigui, sí, com... Hi ha altres coses que les veus més o menys clares, hi ha coses que no són tan immediates però poden tenir sentit. No me'n recordo quan Pocket es va vendre a Firefox, primer vaig pensar, dic, que raro, però després vaig dir, clar, tots els navegadors al final també tenen una eina de guardar-ho per després, no? Sempre tens la sortida en un private equity i normalment aquest tipus d'aplicacions que estan invertides per Andreessen Horowitz, per venture capitals de primera línia, la seva meta és sortir a bossa, no? O un èxit bestial, no? D'aquells de més d'un billion, no? Més de 1.000 milions de dòlars, i els acaba comprant, doncs, un mega gegant del sector, ja és un Amazon, un Facebook, o inclús una empresa més tradicional que té aquesta pasta, no?
Mira, inclús un Figma, que no va ser, i que ara sembla que surt a bolsa, però...
Correcte.
Però que és la idea, no? Dius, mira, si no em compra aquest per 20 bilions, em sap que era el número, ara juraria, ho estic de memòria, doncs faré un direct listing i sortiria a bolsa, sí, sí.
Clar, llavors pensava, dic, qui pot comprar Superhuman? I jo deia, dic, hòstia, encara deuen tenir molt recorregut perquè no s'ha parlat mai, no?, d'una venda de Superhuman, no és allò que s'especula i tal. No. Jo tenia bastant clar que no els compraria un Google, no? Però sí que sempre... Me'n recordo que havia dit algun cop que igual el dia aquests que havien fet prediccions em sona haver dit Superhuman acabarà venent a Apple, vale? Vaig dir, hòstia, és que dintre els grans players és l'únic que més o menys pot anar alineat amb la idea de producte, no? I m'ha sorprès molt, i aleshores aquí ara ho lligo amb el tema de Vending Spoons, perquè al final Vending Spoons compra empreses que estan una miqueta, no et diré en fallida, però estan en caiguda en lliure, val? I van comprar Meetup quan jo no li interessava a ningú, van comprar Evernote quan també va, evidentment, amb uns números bastant de... que feien riure comparat amb el que havia arribat a ser Evernote, no? Són empreses que, pel que sigui, el mercat, o sigui, o no han sabut prendre les millors decisions, o el mercat les ha castigat d'alguna manera, o han passat de moda, o no han pres decisions arriscades i han sortit malament, i al final doncs, han passat de ser empreses de 1.000, 2.000, 3.000 empleats a quedar-se amb una centena i au, saps? I això és malvenent-se, en aquest sentit. I no tinc la sensació que Superhuman hagi estat el millor èxit de la història, val? Per què? Perquè una empresa d'aquest calibre, que té, doncs això, no? La fama que té, que tots els venture capitals la fan servir, que tothom que més o menys està a la indústria la fa servir, que és considerat un d'aquells productes que diem sempre de és car però és bo. No és el mateix de és bo però és car, saps? Rarament troba gent que ha deixat de fer servir Superhuman. Al contrari, saps? Vull dir, cada cop veus que més gent el fa servir i s'estava convertint una miqueta en estàndard de la indústria. Això per un cantó. Però clar, l'altre mires les notes de premsa i no hi ha cap número, val? I aleshores, quan no hi ha un número, generalment, no puc parlar pel 100% dels casos, vol dir que la xifra no és molt bona, val? També és veritat que si hagués estat una xifra molt baixa, s'hauria sabut, val? Perquè les xifres més baixes segurament s'haurien o filtrat o s'hauria considerat com un down round, no? I quan hi ha una empresa que es malven, també es comunica. És a dir, vendre molt a la baixa, val? Pel que una miqueta l'especulació que hi ha és que s'ha venut per, bueno, com una miqueta com per, ja no creixien més, havien arribat al seu màxim, portaven molt de temps estancats, i s'ha venut per l'última valoració pública, més o menys, val? Que rondava els 800 milions de dòlars. Que dius, no està malament, 800 milions de dòlars, però clar, és que havien aixecat un porro de pasta aquesta gent, val? Aleshores, clar, això què vol dir? Que si s'ha venut més o menys per la mateixa valoració de que havien aixecat pasta, vol dir que hi ha molts inversors, la majoria d'inversors, no tocaran pela d'aquest tracte, no? I, hòstia, i sap greu, no? Perquè al final és un producte que és molt bo, funcionen, han fet molt bona feina, no han tingut pràcticament cap tema de reputació, per no dir cap, potser, no sé si havien tingut alguna cosa, però no em sona, crec que són gent bastant accessible, són macos, vull dir, jo he tingut la plaer de conèixer-los en persona, he parlat amb ells unes quantes vegades, i hòstia, no ho sé, trobo que la sensació que m'ha donat és la de, sí, s'han venut a Grammarly, que ha agafat, clar, van aixecar un billion d'inversió per sortir de compres, no? I que la sensació és una miqueta aquesta, que igual estan comprant coses millors, no? Com van comprar Coda, van comprar Superhuman, però que no hi havia una estratègia clara per arribar a ser l'estàndard de mercat de correu. No podia ser-ho, jo crec que no podia ser-ho de cap manera perquè ningú està disposat a pagar per això quan tens Gmail, que és una cosa que funciona extremadament bé per tothom i és gratis i té la distribució a Google, no pots competir contra això, no? I aleshores jo crec que s'han adonat que el públic que ja tenien era aquest, que no podien arribar i no podien, sobretot, multiplicar la valoració de l'última ronda que havien fet i han decidit replegar veles. És la meva sensació, per això et dic que m'ha donat una miqueta les vibracions aquestes de Vending Spoons.
Ja, és bon punt. O sigui, interessant el concepte de que el terra estava molt alt, sent el terra el client de Gmail.
Sí.
És l'eina de facto per la majoria de gent que utilitza la suite de Google a qualsevol empresa i, òbviament, el client de Gmail pròpiament. És que et diria que és comú com l'aire que respires, desbanca això. Jo crec que és difícil. I sé que sóc un pesat amb el rotllo dels defaults, però és que els defaults són tan importants que competir amb ells ja em sembla com una empresa molt aventurera en si mateix. Per tant, qui ho hagi fet, escolta, bravo. Aquest noi també és el de Reportive, oi? Sí.
Tot l'equip. L'equip fundador són els de Reportive, bàsicament. Sí, sí.
A veure, la seva primera aventura ja havia tocat aquells dominis, però clar, això és una altra lliga totalment diferent. És a dir, estàs plantejant... És el que sempre diem, o sigui, tu sempre tens poca sensibilitat de preus cap a dalt en el mercat. I jo crec que aquest és un clar exemple, no?, de gent que realment aquest tema li era molt important, gent per la qual vivia en el client de correu i estava disposada a pagar un premium per tenir aquesta experiència. Fantàstic. Tu ets l'exemple vivent d'aquesta idea. Potser la pregunta és quants Àlex... És a dir, si no, si la línia que han tirat l'upmarket no estava ja massa amunt. És a dir, que no hi havia tantes persones disposades a pagar aquesta suma de diners per seguir utilitzant un correu quan l'experiència per defecte era molt bona. Jo crec que la lliçó aquí és que primer... sí, has d'avaluar realment això, no? És a dir, quan de bona era la idea per defecte abans de començar a crear la teva?
No, no, jo crec que és un clar exemple de idea no tan bona, perquè si t'hi fixes no és que sigui tan trencador, però l'execució ha estat brillant, val? I aleshores aquí un parell de llances a trencar a favor de l'equip de Superhuman. Han més o menys aconseguit un parell de coses que semblaven impossibles, val? Una és un rapper. Tothom critica els rappers, no? O sigui, el rapper, per qui no ho entengui, és un embolcall, una aplicació que funciona a sobre d'una altra aplicació i que aporta poc valor, posa una capa per sobre, val? I aleshores, en aquest cas, Superhuman és un embolcall que poses per sobre de Gmail, te'l vesteix, li dona certes funcionalitats i ja està, val? Aleshores, clar, en el món de la inversió és veritat que s'ha criticat molt, sobretot últimament, amb tota aquesta pujada de les aplicacions d'intel·ligència artificial, de dir, és que això és un rapper de ChatGPT, els rappers no afegeixen valor, collons que no afegeixen valor, val? És una excepció, segurament és l'excepció que confirma la regla, que no afegeixen valor, val? Però Superhuman realment en posava molt, val? En posava moltíssim, com en el seu moment, un exemple que tenim molt més proper, doncs MailTrack, no? Doncs que ara s'ha acabat convertint en MailSuite i treballa exactament igual, però és un rapper per sobre de Gmail, o altres aplicacions, com Strake, Boomerang, vull dir, altres aplicacions que funcionen dintre de Gmail, val? Aquesta és una. Han aconseguit fer un wrapper que té un sentit que aporta molt de valor i que s'ha pogut, bueno, que ha pogut aixecar pasta, arribar molt lluny, crear inclús una indústria o liderar-la, liderar un canvi i pujar els nivells de qualitat del software, val? Això per un cantó. L'altre és, fixa't com han jugat el risc de plataforma, no? És a dir, han basat tot aquest software, tota aquesta aposta, sobre el fet de que Google no els xaparia mai. Que també pot haver estat una cosa per la qual s'hagin adonat, que diuen, bueno, potser hem de vendre, perquè igual ja no tindrà sentit aquest tipus d'interfície amb tal i com venen les coses amb intel·ligència artificial, la gent ja no entrarà a la safata de correu, els escoltarà, per tant, una experiència visual cada cop té menys sentit, ens estem quedant fora. D'aquí 5 anys ningú consumirà el correu com el consumim ara, no? Potser sabien alguna cosa que nosaltres no sabem. Aleshores, sempre diem que en el cas de la creació d'empresa, si tu ets una empresa que depens molt d'una plataforma sobre la qual et fonamentes, és a dir, si la teva empresa està muntada per vendre per Amazon, doncs tens el risc de plataforma amb Amazon. Si estàs fonamentat sobre Spotify, doncs tens el risc de plataforma de Spotify, no? Aquesta gent l'ha portat llunyíssim, perquè fins gairebé fa un any o dos no van passar Outlook i no han aconseguit, segurament no han aconseguit la penetració a Outlook de què s'esperaven, d'acord? I aleshores, en seguida, amb un 99,99999% de clients de Gmail, que estan molt bé, però el dia que Google ja et diu et xapo, perds els clients. Potser no els haurien perdut perquè no passarà mai això, però el que ha passat és que no han guanyat la part de Microsoft. Per què? Perquè al final tu vas a una empresa corporate i tu vas a Accenture, que treballa amb el client de correu de Microsoft, que és Outlook, i et diuen, com? Que m'estàs demanant llicència de software de 30 euros al mes per posar sobre una capa d'Outlook que no és... no aporta res a nosaltres com a empresa. Ens posa més risc, ens posa més cost i l'únic que et fa és que tu et millora l'experiència, mira, xato, saps? Vull dir, aquí tothom funciona així, l'estat de la indústria és Outlook, t'aguantes, saps? I si te'n vols anar a una altra empresa, faran servir Outlook també. Per tant, no ha penetrat a la gran enterprise, no? I suposo que això també ha estat com el... Van fer una aposta i no els hi ha sortit bé aquesta i crec que també pot haver estat un gran factor a l'hora de decidir vendre, per dir, per aquí ja no podem créixer, per la part de Gmail ja teníem coberta tot fins on podíem arribar i per la part d'Outlook no hem aconseguit.
Clar, és que el risc de la plataforma no era substitutiu. És a dir,
clar,
no és un tema de que no, és que jo ara muntaré el client d'Outlook i llavors si em tanca Gmail ja estic segur a l'altra banda.
Correcte.
No, no, és que el que fas directament és que perds tota la base de clients que tenies en aquella banda. És a dir, no és una cosa que tu et puguis emportar i dius, no, clar, és que ja he mitigat el risc de plataforma de Google perquè ara ja estic amb Microsoft. No, o
sigui, no podies fer-ho mai.
El problema que tens és que perds els usuaris directament. O sigui, la plataforma no només et donava el servei, sinó que també et donava els usuaris a sota. O sigui, no és com, per exemple, si fas un rapper de Movimento, de ChatGPT i et tallen l'API. Dius, bueno, mira, doncs el muntaré amb Claude.
Correctament.
El problema és que els usuaris ja estaven lligats a la plataforma sobre la qual tu estaves construint. Em sembla interessant ara que menciones dels rappers, perquè moltes altres eines de productivitat estan començant a construir sobre aquesta idea. I t'ho dic per Notion, per exemple, perquè Notion va començar a ser com la mítica suite d'això, no? Vull dir que era el coda de turno, quan ara s'està expandint amb correu, i si entres al correu de Notion, és molt interessant, és exactament la mateixa idea de Superhuman, però, evidentment, amb la capa de Notion, no? Però vull dir, em refereixo a aquesta idea de ser com un embolcall sobre Gmail, i després tenen el calendari, que van comprar, ara no recordo de qui era, que tu també utilitzaves...
Cron.
Exacte, Cron.
Sí.
Que és un altre embolcall sobre base de calendaris, que sí, tu pots tenir-ne altres, però Gmail és un dels proveïdors. I és la mateixa idea, però vull dir-te que pots construir un bon negoci sobre aquest mercat. El problema és el que tu dius, tens una dependència de plataforma gegant.
I això em porta a pensar que, clar, com cada cop és més... A veure, aquests van construir-se molt abans del tema intel·ligència artificial, vibe coding i tot això. Per tant, el cost de fer un superhuman és molt alt. Però sí que és veritat que ara s'estan veient cada cop més ventes d'empreses relativament ràpid. O sigui, tinc una amiga que ha venut AI Sheets, que la va començar fa 6 mesos i l'ha venut per 6 xifres. Vull dir, igual no és un número gegantí, però sí que és veritat que és una autèntica collonada és posar-li AI a dintre de Google Sheets, no? De l'Excel de Google, i amb no res, 4 línies de codi que ha fet amb intel·ligència artificial. Què vull dir amb això? Que cada cop és més fàcil construir aquest tipus d'empreses. No dic que sigui fàcil fer-les, però conceptualment ho és, perquè el cost és més negligible. És a dir, pots ser-ho molt més ràpid si funciona bé. Pots anar, pots provar abans, pots testejar amb menys perfils i pots escalar d'una manera molt més eficient. I també vendre-les més ràpid. Val? La qual cosa em porta a que bé, o una època de construir rappers, que en realitat ja hi som, en aquesta època ja hi som, perquè els exemples que tu has dit són exactament aquests. L'altre és, bé, una època de consolidació de mercat, de dir, hòstia, ja hi ha tanta gent construint coses que jo relativament puc comprar barat, no el cas de Superhuman, però sí el cas dels vending punts de torn, que es posin a comprar empreses que més o menys tenen cara i ulls i que les poden comprar barat perquè, total, doncs, mira, ja els hi han fet la validació de mercat i tenen una bona base de màrqueting, etcètera, etcètera, i doncs, em surt baratet, compreu per un parell de milions i així li poso la inversió després. És a dir, que el solopreneur de torn, l'indie hacker de torn, faci la validació de mercat per tu, t'escala de 0 a 1 o de 0 a 5 i tu ja passes de 5 a 100, val? Si realment allò t'interessa. I, per tant, veurem molts més Grammarlys / Notions que van comprant productes complementaris per convertir-se en una suite, no? Però és curiós perquè fa el que dèiem, no? Els cicles aquests de mercats de muntar, agregar coses o després desacoplar-les, no? I desmuntar-les. I tot just veníem d'una època de desmuntar el Microsoft Office, desmuntar el Google Workspace, etc, etc, de fer l'unbundling, i sembla que ara totes aquestes altres empreses que van atacar verticals directament no coberts o no ben satisfets d'alguna d'aquestes grans empreses, com el cas de documentació amb Notion o el cas d'un calendari ben parit doncs, amb Chrome o el tema de Clay pels contactes, doncs que un o dos o tres o quatre d'aquests players s'ha convertit en suficientment gran, com el cas de Grammarly, per començar a fer, o Notion, de dir, vale, molt bé, el nostre producte té un límit i ara hem de començar a comprar altres coses. Que, de fet, és el que jo pensava que faria Superhuman. Perquè es van fer un calendari, però no és una autèntica meravella. De fet, jo no he fet servir ni un dia. Però dic, però si Superhuman hauria d'haver comprat Cron, no? O Superhuman hauria d'haver comprat alguna altra aplicació d'aquesta del calendari i començar a comprar coses. Potser amb el seu afany de fer-ho tot in-house no van tenir tampoc la vista de que alguna d'aquestes coses s'havien de comprar, val? Però és curiós veure com s'està confirmant una miqueta la teoria pendular de ara tornem a consolidació, tornem a l'aglomeració, no? L'aglutinació de conglomerats de software per oferir, bueno, paquets més interessants a la gent.
El que és divertit és que hi ha empreses que han estat a l'avantguarda en els dos cantons del pèndol, o sigui, perquè Notion neix amb la idea de, no, anem a fer l'unbundling aquest, no, anem a ser com el que tu dius, no, com el gestor de, digue-li, arxius, documents, aquest paradigma documental que et traurà de Microsoft Word, però a la que el pèndol està movent cap a la dreta és el propi Notion que està com creant les eines per tornar a muntar el bundle una altra vegada. És a dir, a l'altra banda del pèndol, Office i Notion es veuen exactament igual. És curiosa aquesta idea.
Aquesta és una. I després hi ha l'altra que a mi em preocupa més, que ve en el moment en què vens una empresa, no? I dius, sí, recordo que jo feia servir molt Reportive. Reportive era, per qui vingui de l'hort, era una aplicació que era un plugin per LinkedIn, no? Per Gmail. Es connectava a LinkedIn i és el que et feia era mirar a LinkedIn qui era la persona amb la que t'havies enviat un correu i et donava informació seva i alguns altres llocs, no? També es connectava, però donava informació de negoci, no? Aquesta persona, doncs, és teva de tal i potser t'ensenyava, no ho sé, també xarxes socials, et donava com certa informació agregada de perfils socials. I anava molt bé. I clar, doncs, ho van xapar, no? Quan ho van vendre a LinkedIn, si no recordo malament, ho van acabar xapant. I no crec que xapin Superhuman, no ho veig, però, ostres, hi haurà canvis molt grans, no?, en aquest sentit. I a mi em preocupa, perquè ja quan et deus tant a un canvi de compradors, és a dir, quan et deus molt i a inversors, ja generalment les coses van malament. Jo critico molt i recentment he tingut una altra fricció amb la gent de Typeform, perquè de vegades em trobo que el nostre compte, doncs, no, aquest plan ja no existeix i està bé. Tenia un plan legacy, però ara ens l'han capat. No, tenia aquest plan, sí, ja no te'l podem mantenir més, saps? Vull dir, I això és una pràctica habitual en el món del software, és més o menys ètica i es fa i no passa res, no? Però vull dir, a mi el que em transmet això de l'empresa és que estan en un sentit d'urgència, és a dir, no facturem suficient, no et valorem suficient, hem de canviar les coses perquè creiem que, sí, el valor del producte ha pujat moltíssim, no? Sí, segur que et venia de les quatre merdes de formularis que fem nosaltres, no? Per un cantó és aquest, quan et deus molt, vas apretat de pasta, els inversors et collen, i l'altre és quan canvies de propietaris, que generalment hi ha un canvi d'estratègies. Molt estrany que algú vengui l'empresa i allò continuï exactament igual, de manera independent i tal, passa gairebé mai. Aleshores, com a usuari de Superhuman, que bàsicament no diré la meva vida depèn de Superhuman, perquè no passa, però se'm faria molt coll amunt substituir Superhuman per un altre client de correu, perquè tinc molts automatismes allà, tinc molts correus programats, que vés a saber si ara migro a una altra cosa, no sé com quedarà tot això, saps? Bueno, és curiós i voldria, ja hem parlat més d'un cop, no?, el concepte de l'enmerdificació, l'enshitification, saps? I crec que ara començarà en una època d'enshitification, de veure com Superhuman es va degradant a poc a poc, i cada cop, doncs, el servei serà pitjor, començaran a posar les features orientades a corporate o orientades més a altres tipus de segments de mercat que no t'apliquen i no solventant les coses que tu necessites i cada cop, doncs, orientar-se a un altre un client objectiu que ja no ets tu.
Posaran el plugin de Grammarly allà dalt, a la dreta.
Clar, no sé si... De fet, jo vaig deixar de fer servir Grammarly, curiosament, perquè vaig passar-me a Superhuman. Perquè jo feia servir Grammarly. Molt, molt, molt al principi. I m'agradava molt, Però després vaig dir, hòstia, clar, si al final faig corregir correus i tal, durant un temps el vaig encara fer servir, Després ja sí que la intel·ligència artificial va matar Grammarly. En aquest sentit, va, ChatGPT, vull dir, però pel que sembla encara els hi va molt bé.
Bueno, sembla que no la va matar tant.
No.
Que jo estava convençut que havia mort, però és que no, en tot el contrari, està més viu que mai, és increïble.
Clar, però perquè segurament han tingut molt més creixement en B2B que en B2C. És a dir, el B2C al final, pues sí, s'ha passat a fer-ho servir per ChatGPT, però el B2B, d'alguna manera, deuen haver... No ho sé, des del desconeixement, però em sembla que és la típica empresa que, clar, té uns models de l'hòstia, pot oferir uns serveis de correcció i d'escriptura, no sé què, que poden vendre i que hagin productitzat això i vendre-se com a línia de negoci els hi deu haver pogut generar molts, molts, molts ingressos.
O sigui, et compro dels models a mitges. Aquesta és la part que a mi no m'acaba de quadrar. És a dir, perquè tu em dius, té uns models de l'hòstia. Jo et dic, home, no sé què dir-te, perquè al final tot el seu negoci no estava basat en la tecnologia que tenim avui en dia, perquè Grammarly és anterior a tot plegat. Llavors, aquesta gent tenia un model mega determinístic, que no sé exactament com funciona, però era, no vull dir que era una cadena infinita d'ifs, però era algo semblant.
Però estàs segur d'això? Perquè... Per l'equip que és, em semblaria bastant factible que pogués...
que jo sàpiga, Grammarly no és l'inventor dels LLMs.
Yeah.
Per tant, si no ho és, ells prèviament això ja tenien alguna cosa. Llavors, a veure, em puc creure la idea de que quan va aparèixer això, que d'entrada és una putada perquè t'agafa a contrapeu, no, al següent. És a dir, a contra-sprint t'agafa. Perquè tu vas corrent en una direcció i de cop et diuen, mira, això fa el mateix, més ràpid, més barat i millor. I, clar, dius, hòstia, merda, no? O sigui, d'entrada ja és com que tu tens una premsa per imprimir diaris i de cop t'apareix internet. Llavors, que aquesta gent ha fet una heroïcitat per convertir el seu model de negoci i adaptar-se en aquests nous models, escolta, m'ho crec. I allà hi havia un negoci i és perfecte. Però és com que en el moment que això passa, d'entrada què tens? Tens una alternativa més barata i gratuïta contra el teu producte, per tant, putada, és a dir, perquè abans Grammarly funcionava més o menys el mateix, però ara resulta que no només t'ho corregeix, sinó que sobretot ho fa ell, saps? Que és l'hòstia, ja. I després, clar, tens tu tota una tecnologia legacy que ara ja, m'invento, no et serveix, o no sé si et serveix tant, però no està basada en la tecnologia que tothom està fent servir, llavors, hòstia, jo crec que o el teu model de negoci ha de canviar o el teu equip s'ha de girar de la baix. Llavors, a mi em costa entendre que ho han fet, vull dir, per tant, props per ells, com sobrevius en això? O sigui, jo, mira, diré una cosa, el dia que van aparèixer els LLMs, no et diré que la primera cosa que vaig pensar va ser, joder, Grammarly està morta, però vaig pensar, mira, Grammarly és de les primeres. O sigui, és de les primeres que cau.
De fet, és dels casos durs que vam fer servir més, no? Al principi d'això, clar, dels primers.
Dels primers, clar!
Vull dir, veies que escriure un post al blog, bueno, al final et feia autèntiques merdes genèriques, però sí que és veritat que aquestes, clar.
Però si tenies algú, ja t'ho arreglava bé, ja penses, hòstia, tio, clar, és que és el que fa Grammarly, però amb vitamines, perquè allà, o sigui, amb Grammarly d'alguna forma li havies d'escriure bé, però aquí només que li tiris una mica la idea ja després t'ho desenvolupa, saps? Igual et posa alguns guió llarg d'aquell de més, però bueno, no passa res, ja el treus, saps?
Que, però saps, o sigui, bueno, el concepte de merdificació ja està més que explicat, però sí que em costa...
Sí, però aplica totalment, eh?
Aplica, sí, i tant que aplica, Vull dir, per això em té mínimament preocupat perquè dic, hòstia, quin serà el substitut? Probablement el següent pas és que no tinguem una interfície gràfica de correu, no? O sigui, de fet, el que em fa pensar aquest tipus de coses és... Ho venia reflexionant, que és com... És que, clar, cada cop té menys sentit el generar contingut, no? O sigui, tot el que tu generis altres de blog, no sé quantos, perquè ja no hi ha visites a pàgines web, no? O sigui, perquè al final les visites les fa el robot, es fa per tu. És una miqueta el concepte aquest dels agents i de tota la revolució d'AI que al final t'estan construint una pàgina web per tu en temps real basada en contingut ja existent. Per tant, sí que té un cert sentit que es creï la pàgina, però ja no ha d'estar orientada a persones. Per tant, penso que inclús el mateix software, tots els softwares de primer calibre deuen estar-se pensant en reinventar-se de com obsoletar les pantalles. No? O sigui, de dir, el client de correu és el clar cas, i ja sé que sempre acabem tornant a la pel·li de Her, no? Però vull dir, o sigui, el d'allò de llegeix-me quins correus tinc avui, saps? I bueno, aquest correu el vull contestar, aquest no, aquest digues que no sé quantos. És un clar cas d'ús, i és un dels casos d'ús per on arribarà abans tot això. Clar, jo no veig d'aquí 5 anys obrint una aplicació a correu i anant a veure quins són els correus que tinc i encara haver de pensar, ai, mira, aquest me l'ha marcat com spam i no és spam, saps? No té cap puto sentit, saps? Aleshores, en un món que s'està preparant per fer el post-pantalla, val, potser aquí ha estat un dels triggers que ha fet que Superhuman s'hagi de vendre. De dir, clar, nosaltres hem basat molt la nostra aposta molt fortament amb la interfície gràfica, en l'experiència de fer, de gaudir el correu, i això és veritat, vull dir, al final, ostres, l'entrada per teclat, o sigui, tot el tema dels teclats, interaccions de menys de X mil·lisegons, que tot es vegi bé, que sigui, bueno, saps, un disseny superintuitiu, superràpid, que sigui tot coherent, que funcioni bé, tot això perd sentit si no tens pantalla. Un producte com Superhuman no té cap tipus de sentit sense pantalla. I si pares a pensar, cada cop n'hi ha més. La llista de productes que perden el sentit quan no tens pantalla es fa molt més llarga, val? Però, no sé, clar, Grammarly no, perquè Grammarly, encara que tu li dictis un text a una intel·ligència artificial, allò tirarà de Grammarly per escriure'l bé, saps? O per corregir-lo. Però una aplicació que el que fa és posar-te, diguem, el pintar-te una aplicació perquè tu puguis operar, no? Et posi un escaparat, bàsicament, que és el que fa Superhuman, no té cap sentit. Si no, ja aquest valor es perd.
Et veig preocupat o no?
No, perquè no, ja et dic, no crec que sigui immediat. Per tant, però, bueno, vull dir, em preocuparia si diguéssim, mira, a partir de demà ja no hi ha Superhuman. Home, jo crec que moltes empreses se'n van a la merda, eh? Vull dir, i més sabent que doncs, Marc Andreessen probablement fa servir Superhuman, saps? Vull dir, però no, en aquest sentit no em té preocupat. De fet, segurament encara hi haurà un moment de creixement perquè faran cross-selling i arribaran a nous mercats i segurament faran moltes més integracions o inclús un pricing molt agressiu per dir, vinga, passeu-vos a Superhuman amb la teva subscripció de Grammarly per 2 eurets més al mes, els primers 6 mesos gratis, doncs tens Superhuman. Clar, tio, és boníssim això, saps? Vull dir que en realitat això els podrà fer créixer molt fins que trobin el tope aquest de gent que realment no vol afegir una capa més a Gmail perquè en realitat doncs, Gmail els hi va bé o... No sé si hi ha alguna funcionalitat de Gmail que... Segurament hi ha moltes funcionalitats de Gmail que les perds perquè no estan disponibles a Superhuman. No sé, perquè és que fa molts anys que no entro... No sabria ni dir com és Gmail avui en dia, val? Però segur que et perds coses. Aleshores...
És igual que sempre, eh? Jo no l'he fet deixar de servir mai i sempre és exactament el mateix.
Val. Però així com, clar, va haver-hi un temps d'impàs, no? Que amb Superhuman podies fer coses que amb Gmail no estaven, que era tot el tema de programar els correus, el tema de fer snooze i tot això.
Però, bueno, clar, això sí, això ja ho tenim. Això ha arribat.
Clar, però això ha arribat a Gmail, exacte. Però vull dir, no sé si hi ha alguna cosa de Gmail que, per exemple, la integració amb Gemini, no? Que no ho sé si a Gmail, però, per exemple, a Google Drive, avui he obert un PDF i m'ha sortit Gemini i allà, això és un resum d'aquest contracte que has obert i tal. I dic, doncs això està ben parit, saps? Vull dir, realment m'aporta un valor. No és crític, per tant, però clar, vull dir, Google Drive doncs faig servir la interfície web, perquè generalment, o el tema de la signatura de documents només està disponible per la versió web, no pots fer-ho amb el client de Google Drive oficial. Per tant, bueno, aquí m'aporta un valor que no tinc, saps? Que un wrapper no m'aportaria i que inclús la mateixa aplicació oficial no té, per tant, té un valor entre a la versió web. Però no sé si amb Gmail també passa això, que hi ha una cosa que dius, hòstia, no, aquesta és mega crítica, he d'entrar per la web cada cop que la vull fer, saps?
Curiós com dius lo de Gemini amb Google Docs i amb Gmail. No ho he fet servir mai, eh? Mira que ho tinc allà sempre. Jo, en aquest cas, ho utilitzo per correu d'empresa, per tant, tinc com la versió, entre cometes, pro, o sigui, la de pago. I et diria que és que no sé ni per on començar a utilitzar-la, eh?
No hi ha res superinteressant. Hi ha un... Aquesta és perquè avui he obert una proposta comercial que havia d'enviar un client per signar, no?, amb l'eina de signatura que té Google, i tal qual he obert el PDF, m'ha sortit, se m'ha desplegat allà, no he clicat a cap botó, ho ha fet sol. M'ha dit, aquí tens el resum d'aquest document, tal, és tanta pasta, no sé què, no sé quantos, aquest tipus de... És aquest tipus de document i aquestes dates, dic... Interessant, està bé, no m'aporta gaire perquè ja sé què és aquest document perquè l'he fet jo, saps? Però potser si l'ha fet algú altre que et faci aquest resum i que estigui bé, té un valor, val? Però no obriré Google Drive per llegir-me això. Però sí que hi ha, per exemple, i segurament trobarem més casos de Gemini que és útil, eh? N'hi ha un que estem començant a provar a l'empresa, que és la transcripció de les reunions, val? Que de moment doncs, ja funciona inclús en castellà, o sigui, castellà-anglès, totes reunions, doncs fem un transcript, generem la transcripció i per si mai ho necessitem. Després segurament no ho consultarem mai, però no està de més tenir-ho, saps? Aquest el trobo útil, saps? Sobretot perquè, hòstia, no ha vingut... Et surt un missatge allà de tal persona, no s'ha connectat al meeting, vols fer la transcripció perquè per poder-li enviar? Això està ben pensat, saps? Hòstia, doncs sí, doncs envia-li el transcript. És bona aquesta és molt bona.
Aquest cas d'ús també et confirmo que jo el faig servir perquè és molt bo.
Val.
El de Google Meets, les transcripcions són molt bones. I no només això, sinó que t'envia el document amb el resum, és a dir, la transcripció, i el resum de la trucada, i et diuen, s'ha parlat això, te l'ha dit això, l'altre. Està molt bé. Després, una altra utilitat que em sembla interessant és que en el calendari cliques i directament es sincronitza amb Google Docs perquè et dona les notes del meeting. Les notes, en general, les que tu vols apuntar, com l'agenda, no? Que dius, avui parlarem d'això, això i l'altre. Vale. A mi el que em sembla curiós d'això és que sempre apunta al mateix document. És a dir, quan tu tens un event recurrent, imagina't que tu i jo tenim one-on-one, sempre apunta a un mateix document, no? Llavors, sempre em preguntava, ostres, quina merda que cada vegada has de copiar i enganxar com les dades de la instància d'aquest event recurrent. Doncs ara, quan l'obres des d'un event de calendari nou de l'anterior, surt el cursor i et surt com un tab, saps? Com a cursor, i et diu tab per generar una nova entrada de l'event. I crea la nova entrada de l'event directament quan apretes tab. Està ben pensat.
Val. Bueno, pues, això, aquí és el típic cas d'ús que per tenir la distribució que tenen poden fer moltes proves i acabaran trobant casos d'ús bons de la IA de manera no intrusiva, de manera que t'ajuda, t'aporta valor sense ser com ui, tot el que fem és super trencador. De fet, avui llegia com un dels tuits del dia que rondava, circulava per Twitter, era de, el de absolutament ningú té agents treballant en producció, saps? I va fer molta gràcia, saps? I dic, és que probablement és així tot el que t'estan venent, saps? Vull dir, no tinc ni idea, però no ho sé, saps? Vull dir, sembla que s'està quedant com una cosa que, no, està la gent de LinkedIn per vendre't el seu contingut a LinkedIn. Però, bueno, en fi, no sé, haurem d'esperar a veure com es desenvolupa tot el tema de Superhuman. Anirà per llarg, però bueno, està bé, hem tocat bastants temes, no? Hem parlat en merdificació, hem parlat de compres i valoracions i el concepte aquest dels roll-ups que fan els i build-ups dels vending spoons i companyia i bueno, crec que ha quedat bastant completet.
Sí, no, ara que aquest estiu no tenim esmorzes de forquilla, ni tenim directes, no tenim res, està fent llarg això.
Bueno, s'està fent llarg. Aquí estem gravant a 2 de juliol encara, però... Vull dir,
imagina't el llarg que s'ha de fer, eh?
El llarg que s'ha de fer i el llarg que se li farà a l'audiència. Bueno, fer el recordatori de sempre. Passeu-nos preguntes perquè pels episodis d'agost i setembre volem fer episodis de preguntes i respostes i en tenim algunes aquí apuntades, així que... Res, agrair-vos el recolzament, també als nostres Patreons. Recordar que també tenim un Patreon que és obert a tothom, no cal que pagueu si no voleu, però que per allà fem les comunicacions de, ara sí, al setembre, doncs, 2 cops al mes, fer directes i dir que ja comencem a tenir confirmacions de convidades i convidats per la nova temporada.
I, sisplau, demaneu Science Corners. Demaneu-ne molts. Proposeu idees pel Science Corner, per favor, que jo estic encantat de fer-les.